Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell mai havia estat tan a la primera pàgina de l'actualitat com fins ara. La tasca desenvolupada des de l'esclat de la pandèmia, ara fa un any i mig, ha donat visibilitat als professionals del Taulí, però també a les seves reivindicacions. Algunes d'aquestes demandes, com la de comptar amb més recursos econòmics o amb més infermeres, es va fer sentir durant el pregó de la Festa Major, protagonitzat per personal sanitari i dos malalts de Covid. Avui, per saber en quin punt exacte es troba l'Hospital de Sabadell en matèria d'inversions, d'organització i també de reptes, parlem amb Rocío Cebrián, que és la directora assistencial del Taulí. Bon dia.
Bon dia.
Què ha suposat també per al Parc Taulí el fet de tenir aquest protagonisme durant el pregó de la Festa Major?
Home, per nosaltres realment ha estat molt emocionant, no?, poder estar al pregó ja d'unes festes el més semblants possibles a la normalitat, que encara no, després d'aquesta pandèmia, i ha estat el protagonisme, un, del reconeixement de la ciutat, no?, envers el treball realitzat durant la pandèmia dels nostres professionals, no?, i també donar veu, com bé dius, doncs, les necessitats que encara i les mancances que encara tenim com a hospital, malgrat que s'han fet moltes inversions, no?, i moltes millores.
Com ha estat aquesta cinquena onada pel Taulí? I també suposo que l'heu pogut, doncs, assumir molt millor que les altres onades.
Home, realment aquesta onada ha estat un repte, tant pel Taulí com per tot el sistema sanitari català. Realment era una onada que no era esperada, perquè realment la situació a principis del mes de juny epidemiològica era molt bona i tot feia pensar en el ritme de vacunació que portàvem i tenint ja vacunat un percentatge molt important de la població de més risc, tot feia pensar que tindríem un estiu força millor del que hem tingut. Per tant, la cinquena onada no ha estat esperada i, per tant, ha estat un repte molt important pels centres sanitaris. I per què? Perquè just ha agafat amb el nostre hospital amb una planificació de vacances d'estiu. Vull dir que realment just ha vingut, no?, quan teníem planificat un estiu amb vacances pel personal perquè el necessitàvem. Vull dir, portàvem 15 mesos, no?, d'epidèmia amb els professionals, però realment que necessitàvem un descans, com tots, al mes d'estiu, i ho teníem així planificat. Per tant, aquest increment de pacients molt progressiu, fixeu-vos que nosaltres al mes de juny teníem un pacient a la UCI i 4 a planta. O sigui, sortíem d'aquesta situació i hem arribat a tenir més de 100 pacients hospitalitzats. Així, amb xifres que us dono globals, de juliol i agost conjuntament han ingressat 442 pacients a planta i 149 a crítics. Vull dir, això en plena època de vacances, perquè ens ha agafat el pic entre meitats de juliol i meitats d'agost. Al pic de planta vam tenir 80 pacients hospitalitzats a planta, que va ser entre el 21 i 25 de juliol, que va ser el pic de planta, i el pic d'UCI va estar una miqueta més tard, a principis d'agost, entre l'1 i el 3 d'agost, que vam tenir 32 pacients hospitalitzats. Això ha suposat un repte de a mantenir les vacances del professional, que era el nostre objectiu príncep i que hem aconseguit. Els professionals han pogut descansar, però els que estaven treballant han fet un esforç addicional, hores addicionals, etc., i un esforç de reorganització per poder atendre aquest increment tan important de pacient Covid. I no oblidem amb l'assistència del pacient no Covid, que no ha baixat, que ha estat un estiu amb una demanda molt important de pacients no Covid també.
I llavors, com es troben els professionals? Entenc que han pogut fer vacances els que ja tenien aquesta planificació, però la resta, i també, no sé, doncs, si ara per ara la plantilla és suficient o caldria fer-la créixer.
No, realment, els professionals han pogut fer vacances. Jo crec que ha estat un èxit de tots i una col·laboració entre tots, no? Però realment l'estat anímic, no?, aquest de que, bueno, ara ha baixat la cinquena onada, el que passa que encara estem, no?, mirant a veure què podrà passar, no?, aquesta tardor, hivern, no? Per tant, a veure si ens arribarà una sisena, perquè realment la cinquena no l'esperàvem, va arribar. Home, ara realment continua la variant Delta, o sigui, no hi ha noves variants incorporades, la vacunació, doncs, realment cada cop és superior. Per tant, esperem tenir una tardor, hivern una miqueta millor, no?, que aquest estiu, però realment estem a les expectativa. Jo crec que aquest seria, no?, sempre vigilant, no?, com estan aquestes dades epidemiològiques, no?, per veure a què ens hem de preparar. però realment els professionals contents d'haver fet les vacances i d'haver-nos pogut reorganitzar i poder haver assumit, no, tota aquesta pressió assistencial que hem tingut a l'estiu.
Ah, llavors entenc que us esteu preparant per una possible sisena onada, que potser doncs, també doncs, es prepararan dispositius logístics o fins i tot de, sí, de plantilla per assumir doncs, un altre possible pic d'ingressats.
Sí, exactament. Vull dir, nosaltres estem planificant, ara ja hem acabat estiu i ara estem planificant tardor, hivern, no? Aquest és el nostre escenari i ens hem de posar sempre en la pitjor de les situacions. Hem de planificar aquesta pitjor situació i si no hi arribem, doncs, òbviament ja tenim els recursos preparats per donar-li resposta, no? Però realment hi ha una dificultat important de contractació de professionals, no? Sobretot contractació de professional infermer, perquè realment no hi ha infermers al mercat laboral. Vull dir que aquesta és la dificultat més gran que tenim. Òbviament, amb tota la plantilla aquí, que ja ha fet les vacances, doncs és més fàcil, no, de poder-ho afrontar.
Uh-huh. Justament avui dimarts es comença, a més, a administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid a persones immunodeprimides, no?
Sí. Sí, 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 ja hem posat en marxa el desplegament i hem començat a avisar els pacients tributaris d'aquesta tercera dosi i ja dimarts comencem a vacunar ja, sí.
Mm-hmm. Hi ha molta gent que qüestiona, no?, que s'hagi d'administrar aquesta tercera dosi. Què els hi diria?
Jo no qüestionaria, jo crec que és una població de molt alt risc la que s'ha prioritzat i que són conscients, eh? Els mateixos pacients són conscients, també es van prioritzar a la primera onada, no? Per tant, jo crec que no hem de tenir por i han rebut dues dosis de vacunes, per tant, el que hem de fer és protegir-nos de cara a una eventual propera onada, sí.
Quin és aquest col·lectiu? A quin tipus de persones inclou?
Són immunodeprimits, els trasplantats de progenitors hematopoiètics, que han rebut un trasplantament de moll de l'os, i després són pacients que reben uns tractaments concrets, no, que fan que baixin molt les defenses. I, per tant, són aquests els que són tributaris i els que hem cridat per posar la tercera dosi.
Se sap quina xifra, més o menys, de persones estan cridades?
No, el volum, aquesta xifra no la tinc encara.
Uh-huh. Més enllà del coronavirus, espereu que la grip torni a les urgències aquest hivern?
És una incògnita, realment és una gran incògnita. Aquest any passat, diguem-ne, perquè ja l'any passat sencer, doncs no ha vingut el virus de la grip, ni al nostre país ni arreu del món, vull dir, hemisferi sud, que és el que s'adelanta, diguem-ne, a nosaltres, no va venir la grip i no està circulant encara. Per tant, és una incògnita si aquest virus de la grip, un cop baixi el coronavirus, la seva circulació, podrà venir. Sí que altres virus, com el virus respiratori sincitial, que afecta més a població pediàtrica, sí que va venir fora de temporada, va venir a la primavera, al mes de maig, juny, sí que vam tenir una epidèmia, però molt menor, no?, en volum de pacients que el que és un any habitual. Per tant, estem també a l'expectativa. Sabeu que tenim els serveis de vigilància epidemiològica que van veient quins són els virus que estan circulant i que són els que ens alerten, no?, de si estan arribant i estan començant a circular altres virus. És una incògnita, òbviament ens haurem de preparar com a sistema, per tant, amb vacunació, etc., preparar-nos com si vingués aquesta epidèmia de grip. Ho hem de fer, hem de preveure-ho.
El 2021 el començàvem amb una fita en matèria de llistes d'espera, aconseguir que cap pacient esperés més d'un any per operar-se. L'heu aconseguit?
Encara no, però estem molt a prop. Realment hem millorat moltíssim, hem fet un gran esforç per complir els temps de garantia. Òbviament, el pacient oncològic, el pacient a 6 mesos de temps de garantia, els procediments a 6 mesos estan tots a zero, o sigui, tots els pacients complim temps de garantia i tenim menys del 50% que l'any passat de pacients, o sigui, hem reduït a la meitat els pacients que estan fora de garantia ara mateix, a mes de setembre. La nostra voluntat, si és que si no ve una sisena onada i hem d'aturar activitat i ens afecta activitat quirúrgica, és acabar l'any amb tots els procediments a zero, cap pacient fora de garantia, excepte un parell de procediments, que aquests sabem que sí que no arribarem, que ja no podem fer més activitat, com és la cirurgia bariàtrica. Aquest sí que tenim un volum que sabem que no ho aconseguirem, però restringirem molt únicament a un o dos procediments que quedaran fora de garantia, que seran molt pocs pacients, i tota la resta complirem que no estiguin a més d'un any. Això pensant que podem tenir una activitat quirúrgica habitual d'aquí a final d'any. Realment hem posat en marxa ja el mes de juny, vam posar en marxa jornades quirúrgiques addicionals els dissabtes i les mantindrem i les incrementarem d'aquí a final d'any per poder assolir aquest objectiu.
Perquè ara, per ara, quin és el temps d'espera més llarg i en quines especialitats?
A nivell quirúrgic, ja dic, sobretot és la cirurgia bariàtrica la que tenim amb més pacients, diguem-ne, que no complim garantia. També l'especialitat d'urologia també tenim, seria la segona que hem de fer un retrapament d'activitat i cirurgia general. Vull dir, són tres especialitats únicament on es concentra. En dues, amb la planificació que hem fet, esperem que no quedi cap pacient fora de garantia i en un o dos procediments, però només això sí que no podríem acomplir completament.
I existeix encara demora a l'hora d'ingressar des d'urgències cap a l'hospital?
Això existeix demora, òbviament. Aquest estiu ha estat un estiu molt complex. Bueno, ja veieu el volum de pacients que hem hagut d'ingressar a Covid i que competeixen amb llit amb el pacient no Covid. Per tant, sí, encara tenim un temps de demora de pujada. El que passa que hem posat en marxa dispositius, sobretot estem desplegant al màxim dispositius alternatius a hospitalització convencional, o sigui, l'hospitalització a domicili, hospital de dia de pacient crònic complex, de forma que intentem evitar que el pacient es descompensi i que hagi d'ingressar. I això també ens ajuda a aquest volum disminueixi. Però, òbviament, encara existeix pressió d'urgències perquè encara el sistema sanitari no estem funcionant en plena normalitat, tant la primària com l'hospital, degut a, doncs, a aquesta onada Covid.
Perquè hi ha en l'atenció ambulatòria també existeix, no?, aquesta demora.
Sí, a l'atenció ambulatòria també és on estem fent una activitat addicional. Hem canviat també el model de relació en primària d'interconsulta directa i amb això podem resoldre molts pacients, no? I aquí també aquestes accions que estem prenent i que acabarem de desenvolupar d'aquí a final d'any també ha fet que baixessin un 20% els pacients que tenim fora de termini de garantia respecte a l'any passat. O sigui, que hem fet accions que estan tenint efecte. El que passa que aquí el volum ambulatori és més gran. També ens vam posar més tard a recuperar aquesta activitat després del Covid i, per tant, necessitarem una mica més de temps en arribar a aquesta fita que ens hem fet quirúrgica de zero pacients, arribarem una mica més tard. Però realment, a més d'un any, aquesta és la nostra fita, de no tenir pacients a més d'un any, però hem de baixar aquest termini, però ja aquest escenari el plantegem ja per l'any vinent. Però realment la baixada ja a dia d'avui ja han baixat un 20% dels pacients fora de garantia a nivell ambulatori.
Clar, la relació telemàtica, no?, amb els pacients permet això, no?, atendre més pacients amb menys temps. Suposo que també es continuarà apostant per aquesta atenció.
Sí. Continuarem mantenint tots els tipus de relació amb els nostres pacients, la no presencial i la presencial. Òbviament, la no presencial la fem quan la visita, l'exploració física no és necessària, doncs donar resultats, etc., que es pot fer telefònicament i sempre de seguiment, òbviament, i mantenim la presencial, la de presència física, quan cal una exploració del pacient, no? Que llavors sí que necessites aquest contacte i aquesta exploració de veure com està, com ha canviat el seu estat.
Entenc llavors que l'atenció telemàtica serà complementària, no? Però que mai serà o hauria de ser la principal via.
No, és un tema que preocupa. Mai no serà la principal, no podrà ser per la nostra professió. Vull dir, la relació amb el pacient i el contacte i l'exploració física és necessària, per tant, mai no serà. Parlem que potser arribarem amb el temps a estabilitzar un 30% de no presencial i un 70% de presencial. No al revés, la majoritària sempre serà la presencial.
En plena pandèmia, el Taulí ha rebut un bon grapat d'inversions, com la que farà possible la construcció d'un nou edifici al Ripoll sense el coronavirus. Aquestes inversions haurien estat o haurien arribat igualment?
Jo crec que haurien arribat, però amb un temps més espaiat. No en tan poc temps, no tanta inversió amb el Taulí, no? Sobretot en recursos com les unitats de crítics. Jo crec que arribarien, però més lentament, en uns anys, no en curt termini. Jo crec que en això el Covid ens ha ajudat, no?, a que arribin inversions de forma més ràpida i unes execucions d'obra també més ràpides als hospitals.
S'espera sí. altres inversions o l'impuls d'altres projectes nous en els propers mesos? Perquè em sembla que se n'ha d'inaugurar, no?, una nova sala de ressonància.
Sí, això ja és immediat. Vull dir, tenim una nova... Aquesta setmana estem en mode proves, per tant, la setmana vinent ja tindrem una nova sala de ressonància, una ressonància de 3 tesles, que és la ressonància, diguem, amb major resolució que hi ha al mercat. Per tant, aquesta ja la tenim instal·lada en mode proves, provant-la aquesta setmana. La setmana vinent la tindrem ja operativa. I també tenim, que hem fet les obres durant l'estiu, una sala nova de radiologia intervencionista. I aquesta també la tenim provant, ja tenim la instal·lació feta i la màquina ja instal·lada. En quan acabem les proves ja la tindrem operativa la setmana vinent. Per tant, hem aprofitat aquest estiu també per fer aquestes dues inversions i tenir-les ja disponibles ara al setembre. No? La gran obra, com bé dius, i que ja ha començat també aquesta setmana, és l'edifici Ripoll. Aquest edifici ens farà créixer 96 llits, 64 d'hospitalització convencional i, sobretot, 32 llits de crítics. Per tant, tindrem una nova unitat de 32 llits de crítics i aquesta, si no passa res, la tindrem doncs, al voltant de març, abril de l'any vinent, estarà l'obra acabada. Per tant, serà una obra d'execució també molt ràpida i que ja la tenim, ja tenim la primera pedra, o sigui que ja ha començat aquesta setmana.
És una bona notícia.
És molt bona notícia.
Molt bona notícia. Un altre projecte que hi ha sobre la taula és el de l'Escola d'Infermeria, a l'Artèxtil. Sí. En quin punt es troba? No aquesta... sé si ja s'ha fet l'aprovació definitiva.
No, estem a l'espera d'aprovació definitiva. Va per molt bon camí, o sigui, pensem que arribarà aquesta aprovació definitiva, però encara no la tenim. Vull dir, aquesta, jo crec que l'Escola d'Infermeria Artèxtil és un projecte clau per nosaltres, això perquè competitivament ens farà poder atreure aquest col·lectiu infermer que és el que més dèficit en tenim. Per tant, jo crec que va, el que podem dir és que va per molt camí, pensem que acabarà, o sigui que serà un projecte que es consolidarà, però encara no tenim l'aprovació definitiva. Esperem que arribi en breu.
Esperem que arribi en breu, sí. Sobretot per això que deies, no? Per aquesta manca de personal. Abans sí. de l'estiu també es preveia el trasllat de l'Institut de Recerca del Taulí a l'antiga Nau Bosser. No sé si sí. ja s'ha fet i què ha suposat també aquest canvi d'espai per als investigadors de l'hospital.
Encara no s'ha fet, però començarà al gener. O sigui, aquesta sí que tenim ja la data d'inici d'obra i al gener començarà aquesta remodelació de les Nau Bosser per poder fer el primer trasllat, no, dels professionals de recerca. No, per ells és un projecte fonamental, no, de poder fer un edifici de recerca on poder créixer, no, ara que tenim aquestes acreditacions i que esperem atreure més projectes d'investigació. Per tant, ells estan entusiasmats en aquest projecte i ja tenim data, no, d'inici d'obra al gener.
Ara que fa una mica més de mig any que ets directora assistencial del Taulí, quines diries que són doncs, els punts febles i també les fortaleses del Parc Taulí?
Jo crec que les fortaleses són els nostres professionals. Jo crec que és això. I s'ha demostrat una vegada més aquest estiu, no? amb la cinquena onada de Covid. Jo crec que la fortalesa d'un hospital són els seus professionals i els hem de fer créixer. No? Per tant, hem de fer un hospital cada cop més complex i que doni una millor atenció en qualitat i seguretat als seus pacients. No? Jo crec que aquest és el gran repte pels professionals i com a hospital la feblesa és atendre a la nostra població de referència complint els temps de garantia. Per tant, aquests temps d'espera que tenim, tant quirúrgic com a consultes, com a urgències per ingressar, vull dir, són els que hem d'anar millorant mica en mica i fent accions adreçades, no?, a millorar aquests temps i anar-los disminuint.
Suposo que la innovació també és un dels valors afegits, no? Per exemple, penso que el Parc Taulí és centre de referència, no? Per exemple, amb el codi Ictus.
Sí. Sí, sí. Aquest ja l'hem aconseguit, vull dir, no hi érem, però ja tenim, no, la instrucció de codi Ictus que ens fa créixer en terciarisme. El nostre objectiu és créixer en població de referència per codi Ictus, ara només és el nostre hospital, però esperem poder créixer, no, i poder donar resposta també a altres codis que ara mateix estan derivats als altres centres, com és el codi infart. No? Això seria una mica el creixement en terciarisme i en complexitat, no? I de que els pacients de la nostra àrea de referència no hagin d'anar a altres centres a atendre's per determinades patologies, sinó que tot el que es pugui fer dins de l'hospital.
No sé si l'Hospital de Sabadell pot solucionar també les mancances endèmiques que parlàvem, no? a curt termini i també esdevenir doncs, aquest hospital d'alta complexitat.
A curt termini no, esdevenir hospital d'alta complexitat és a mig termini, vull dir, ja ho sabem, però anem per bon camí, vull dir, les inversions. Ara tenim aquestes d'edifici Ripoll, però quan acabi doncs més o menys cap al març, abril, que tinguem acabat aquest edifici, començarem l'altre edifici, que és l'edifici frontal Gran Via, i aquest ens permet créixer tant en quiròfans com en crítics. I, per tant, quiròfans i crítics els necessitem si hem de créixer en terciarisme, són pacients complexos i, per tant, necessitarem més dits d'UCI i més quiròfans i quiròfans que permetin, doncs, un quiròfan híbrid, etc., que et permeti fer intervencions més complexes. Per tant, les inversions estan planificades i s'executaran ja l'any vinent i, per tant, això ens ajudarà, no, a tenir una estructura que pugui donar suport, no, a aquest creixement terciari. Per això és un creixement que s'ha de fer a mig termini perquè necessites professionals i equipament també i estructures que t'ajudin a atendre aquest tipus de pacient.
Doncs a Rocío Cebrián, directora assistencial del Taulí, moltíssimes gràcies per fer-nos tota aquesta radiografia de l'estat en què es troba, doncs, avui dia tant l'hospital com els professionals. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres per atendre's. Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.